Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tothom, això és l'Internauta, el programa que es va començar a emetre a Catalunya Ràdio fa dues dècades i que ara passem per VilaWeb, també per un centenar llarg d'emissores de la xarxa i el diumenge a les 3 del migdia pel Punt Avui Televisió. El programa d'avui, en Vicent Partal, conversa amb en Jordi Delgado, que és professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, però també és un dels organitzadors de les CryptoParties, que són uns tallers adreçats a tota mena de públics, en què s'ensenya a instal·lar, a configurar i a utilitzar eines habituals i també ensenyar hàbits per poder navegar per internet o utilitzar les noves tecnologies de manera responsable i segura. En el seu apartat habitual, en Joan Jofre aquesta setmana ens comenta l'arribada a casa nostra de Netflix, que és el principal o la principal plataforma de sèries i films en streaming del món i que ha començat a treballar també al nostre país. Amb tot això farem l'Internauta de la setmana del 23 d'octubre.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Jordi Delgado, benvingut a l'Internauta i gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Jordi Delgado és professor de la Universitat Politècnica de Catalunya i organitzador de CryptoParty BCN. Això de cripto sempre sona una mica iniciàtic, eh?
Bueno, sempre estem buscant un nom alternatiu perquè realment és difícil que la gent vingui alguna cosa que pel nom no sap què és. Aleshores, CryptoParty no és molt atractiu ni molt suggerent. Si més no per la gent que volem que vingui, que són la gent que precisament no en saben d'aquests temes. O sigui, CryptoParty atrau precisament el públic equivocat.
L'altre explica una cosa que a mi m'agrada molt i diu, escolta, això és com anar pel carrer. Si ho mires en abstracte des de fora, caminar, travessar semàfors, que no t'atropelli un cotxe, no sé què, és una cosa complicada en termes d'organització humana, i ben bé que ho fem, naturalment. En canvi, a internet no n'hi ha prou consciència de les complicacions. I vosaltres el que preteneu és precisament explicar això, que és senzill, que la paraula cripto suggereix allò hackers i coses d'aquestes més difícils, però vosaltres al final el que intenteu és que la gent entenga que es pot viure en una internet normal, segura, sense haver de fer grans invents.
Esclar, al final és una qüestió d'hàbits. Què vull dir amb això? Vull dir, igual que bueno, menjar bé no et garanteix que no cauràs malalt i et moriràs. Creuar sempre els semàfors en verd no et garanteix que no t'atropellaran, perquè la interacció amb altra gent té sempre aquesta incertesa i aquest risc. Amb internet, nosaltres una mica el que volem és ensenyar un mínim diguéssim, d'utilització d'eines, de coneixements, perquè adquireixis nous hàbits per moure't, no només per internet, sinó per tractar les teves pròpies dades en l'ordinador. Aleshores, insisteixo, només és això, un conjunt d'hàbits que si un adquireix, no estàs segur al 100%, mai estàs segur al 100%, no tens cap garantia de res. Però, eventualment, si serà més complicat. Serà més complicat caure víctima d'alguna de les mil coses que estan a internet per enganxar-nos i per fer-nos algun tipus de... des de mal fins a alguna inconveniència. Al final, no volem més conscienciar que no pas espantar.
Exacte.
El que sí que és veritat és que molta gent, quan comencem a explicar què els pot passar, doncs la primera reacció és, un dia, no ho sabia. La primera postura, nosaltres el que volem resoldre és una mica aquesta ignorància inicial que es té quan un manipula un ordinador en general.
Això, si algú vol saber-ne més, CryptoParty.cat, la web amb Y a les dues, CryptoParty.cat, la web, o fins i tot en directe, el 31 d'octubre, feu un taller en el marc del Fòrum Internacional de la Cultura Lliure.
Això mateix, el meu company, Jordi Parraguirre i jo, que som CryptoParty BCN, fem un taller, presumptament de nivell mig avançat, hi haurà altra gent que farà tallers bàsics en el Festival de la Cultura Lliure.
Escolta, Jordi, anem un poc a això que dèiem abans. Les coses, tu dius, no es tracta de fer coses molt, molt estranyes, no? Però, clar, posar el teu any de naixement com a contrasenya, per exemple, és una mala idea.
Efectivament, efectivament.
És a dir, la gent fa moltes tonteries.
Sí, sí, perquè, de fet, fem tonteries però a vegades induïts per les mateixes aplicacions. És a dir, quan a mi em diuen que una contrasenya, una paraula de pas, ha de tenir doncs, caràcters minúscules, majúscules, nombres i algun caràcter estrany, tot això està molt bé. Però si té 6 caràcters, no és una contrasenya. Això t'ho rebenten. I hi ha una mica més igual de quins caràcters estigui composat. M'explico, el que t'han de dir és que una contrasenya ha de ser llarga. Aleshores, és molt més pràctic que siguis capaç de recordar una frase o una dita, o unes inicials, alguna cosa que en principi no tingui res a veure amb tu, però sigui senzill de recordar per tu, per fer-ho servir com a llarg, paraula de pas.
Llarg, quan diguem llarg, estem dient 12, 14 caràcters.
Sí, 12, 14, 16.
Això per què és? Per què, si són curts, per difícils que siguin més fàcil de...
Home, és una qüestió de matemàtiques. Diguéssim, l'espai de possibilitats creix el que se'n diu exponencialment, que vol dir molt ràpid. Quan més llarg sigui la contrasenya. Diguéssim, imagina't que només tenim 2 caràcters. Doncs si la contrasenya tingués 2 possibles caràcters per fer contrasenyes. Si la contrasenya té longitud 4, doncs tens 2 a la 4, 16 possibilitats. Si la longitud té longitud, si la longitud de la contrasenya és 8, ja tens 2 a la 8, que és 256. Si ja, és 10, tens 1024.
És a dir, més difícil.
L'espai de possibilitats, clar, normalment no tens 2 caràcters. En tens, com a mínim, les lletres minúscules, majúscules, els nombres, això ja fan uns 60 i pico caràcters per construir la teva contrasenya. Si això fas una contrasenya de 16 caràcters, doncs és qüestió de fer l'operació matemàtica, 62 elevat a 16, i l'espai de possibilitats realment creix.
N'hi ha gent que fa una... Jo he escoltat algun comentari curiós en el sentit de dir total pel que jo tinc en el correu tan hi fa si entren.
Bueno, clar, jo el que respondria a això, doncs deixa les claus penjades al costat de casa teva, total pel que tens a casa, què més dona, no? O sigui, al final, això és una variant del típic comentari que sempre sentim, no? Si és que no tinc res a amagar. No és cert, no és cert. Si fa reflexionar, si ho penses bé, tots tenim res a amagar. Però eventualment, fins i tot quan no tens res a amagar, el tema de la privacitat no és si tu tens res a amagar o no. És que tu tens dret a que ningú sàpiga que no tens res a amagar. Val? O sigui, aquesta és la qüestió.
Això està molt ben vist.
Efectivament. És a dir, molt bé, no tinc res a amagar, però per què tu quin has de fer d'això? Quin ha de fer què? De que jo tingui alguna cosa a amagar o no? És així de senzill. La privacitat, que és una cosa que hauria de ser respectada. És a dir, si hi haguessin lleis i hi hagués gent que respectés les lleis, doncs la nostra feina seria absurda. Perquè ja vindria tot donat. Però el problema està en que no. En que, primer, les lleis de la privacitat no són prou bones i després que hi ha gent que no les respecta i no necessàriament vol dir els malfactors.
Què pot passar-li a algú si li entren al correu, per exemple?
Bueno, el més típic és el robatori d'identitat. Que de sobte algú es faci passar per tu i faci doncs, estralls. Els estralls poden ser tan tontos com començar a comprar coses amb les teves targetes de crèdit, etc.
Segons el que compres.
Bueno, exacte, efectivament, pot fer mal, però al cap i a la fi només són diners. Però imagina't que comença a enviar missatges al, no sé, al teu cap de la feina, insultant-lo. Allò ve del teu correu. O sigui, d'entrada tindràs un problema, perquè sí, has de justificar que no has estat tu. Això és el típic que passa quan prenen el compte de Twitter. La gent comença a tuitejar coses i dius, hòstia, no sóc jo que ho està tuitejant. Però la gent que està fora no ho veu. Per tant, hi ha una cosa importantíssima a internet, que és la reputació. La reputació és algo que es fa, de fet, que emergeix. És una mica el que la gent pensa de tu. Si tu tens un compte de Twitter que diu coses interessants, la gent sabrà que dius coses interessants i et seguirà. I automàticament tindràs molts seguidors. La cosa vol dir doncs, que tens una certa reputació. No necessàriament és així. Vull dir, Messi té molts seguidors i és perquè juga molt bé a futbol, no perquè digui coses interessants a Twitter. Vull dir que hi ha tota una sèrie de qüestions relacionades, però el cas és que que et facin mal la teva reputació a internet és una cosa que pot sortir molt cara. En sentit de xarxes socials, que és una mica la perdó que tots tenim, més important que qualsevol altra cosa que fem.
I això se resol en part amb el tema de les contrasenyes, però això és molt important, amb una bona gestió.
No només les contrasenyes són una part molt important, però no és tot. Val? Un altre hàbit hauria de ser no cliquis mai un enllaç que t'arribi per correu. Mai.
Mai?
Mai. Mai, ni que sigui d'algú de confiança, perquè qui et diu que aquesta persona de confiança no li han pres la identitat?
Això és allò que li deien phishing?
Forma part, però la qüestió és que pot haver, gent a la que tu confies, que li hagin pres el Twitter, que t'envia un missatge privat, tu dius, ah, mira, fulanito el conec, sé que no em faria res, dones el clic i ja has caigut en el mateix que... Qui no ha començat a rebre missatges estranys dels nostres contactes habituals? A mi m'ha passat un munt de vegades. Clar, són gent, per exemple, que habitualment s'adreça a tu en català i de sobte t'envia un missatge en anglès. Això canta molt. I aleshores li dius, escolta, que t'han pres alguna cosa perquè m'estàs enviant missatges en... Per altra part, no hi ha res més senzill que canviar la capçalera d'un correu electrònic. Jo rebo missatges de mi mateix, intentant que piqués en un enllaç. Perquè és molt senzill canviar això.
Sí, això la gent no ho sap, però... Tu pots enviar la capçalera d'un correu electrònic, la pots falsificar perfectament.
Exacte, i a més, insisteixo que tu pots acabar rebent missatges de, no sé, del president Mas.
I de tota manera, hi ha una curiositat que no sé si tu me la sabràs contestar. Jo a vegades he rebut, per exemple, missatges d'aquests en rus, en àrab, en xinès. Quin sentit té això? Perquè...
No, és una qüestió de... És com pescar amb xarxa.
Tu tires
i algú caurà. Evidentment, els missatges en coreà...
El surt més fàcil tirar que discriminar.
Home, i tant. És que pensa que tirar vol dir milions d'adreces, o desenes de milions. De fet, hi ha gent que s'ha fet rica fent spam, i qui diu spam diu phishing, perquè al cap i a la fi el mecanisme d'enviar milions de missatges amb contingut maliciós... Per, imagina't que pica només un 1%. Si n'has enviat un milió... Clar, ja o sigui, és un munt de gent.
És un munt de gent, sí. Escolta, diguem, el correu seria una de les portes d'entrada. L'ordinador és una altra de les portes d'entrada. D'això la gent no és... O sigui,
sí, però el correu seria una porta d'entrada, però internet és una altra porta d'entrada. El correu no
sí,
és necessàriament internet.
Exacte, volia dir internet, perdó.
Internet vol dir, al final, l'única finestra que nosaltres tenim amb internet, vol dir el navegador. Nosaltres hauríem de ser molt prudents en com configurem el navegador. Normalment els navegadors per defecte venen configurats d'una manera molt oberta. Per exemple, habitualment, quan un es connecta a una pàgina web, s'adjunta una informació amb aquesta connexió que li dius a la pàgina web on t'has connectat de quina pàgina web venies. M'entens què vull dir?
Sí.
Això és el que s'anomena el referer.
Sí.
Això ho pots desactivar amb Firefox, per exemple, ho pots desactivar fàcilment. Però clar, ho has de saber, que primer has de saber que això passa, perquè d'entrada ningú t'ho diu. No? Però clar, imagina't, no sé, estàs mirant porno i de sobte et connectes a la feina i algú de la feina sap que poc abans estaves mirant més a saber què. És que és un problema.
Això per què? Perquè, és a dir, sapiguem que això passa, per què els navegadors, per exemple, per defecte ja no ho esborren?
No és que no es borrin, forma part de... Hi ha negocis que funcionen a partir d'això, de saber d'on vens tu. Hi ha negocis que funcionen a partir de recollir informació de la teva navegació. Aleshores, això forma part d'aquests negocis. Però insisteixo, els navegadors haurien de venir configurats de manera que el que fessin és el màxim de privacitat i tu, sent conscient del que fas, els obris, tant com vulguis. No a l'inrevés. La idea és que venen oberts i tu el que fas és anar tancant.
I això, per exemple, una persona que ens està escoltant i diu què he de fer, ja sé que no és tan fàcil i que pot anar a la vostra pàgina, però la regla més elemental quina seria?
La regla més elemental és tots els navegadors tenen una opció de navegar d'incògnit, posar-la per defecte.
Per defecte.
Sí, sempre navegar d'incògnit. El que passa és que després es pot tocar una miqueta, perquè segons com les cookies de tercers no estan incloses en la navegació d'incògnit, i és una cosa que no hauries d'acceptar mai. Clar, tot això vol dir anar a la configuració del navegador i començar a veure què fas i com ho has de treballar. En general, Per exemple, ja, el més interessant acostuma a ser afegir complements al navegador. I en aquest sentit, nosaltres, quan parlem de seguretat amb el navegador, sempre parlem de Firefox. Primer, perquè no podem conèixer a la perfecció tots els navegadors que hi ha al mercat, Opera, Safari, Explorer, Chrome, etc.
Explorer encara existeix?
Sí, i tant. I tant, i tant.
Abans tenia molt mala fama, no sé si ha millorat.
No ho sé, perquè no el faig servir. Realment, o sigui, nosaltres treballem en Firefox i el que sí que sabem és configurar el Firefox perquè sigui raonablement segur. Clar, aquí tenim un problema, i és que normalment seguretat i comoditat estan en extrems oposats d'una balança.
Clar.
De manera que com més seguretat, menys comoditat. Si un afegeix els complements bàsics que nosaltres recomanem en el Firefox, que seria el Ghostery, el NoScript, i l'HTTPS Everywhere, que és un... Aquest últim és un... Bueno, vaig en ordre. El Ghostery una mica bloqueja el tracking, els trackers, és a dir, tots aquells programets que són capaços de enviar informació a algun lloc sobre el que tu estàs fent. Ghostery bloquejaria això. NoScript és una mica més, és anar més enllà. NoScript d'entrada bloqueja tot el codi JavaScript que hi ha una pàgina web. Avui dia els navegadors són com petits ordinadors. Són capaços d'interpretar programes escrits en un llenguatge de programació que es diu JavaScript. Quasi tot el software maliciós que arriba pel navegador arriba d'alguna manera o altra via JavaScript. Aleshores, hi ha d'altres, hi ha Flash, etc. Però NoScript el que fa és bloquejar-te tot això. Bloqueja el Java, el JavaScript, et bloqueja el Flash. I aleshores tu, quan navegues, el que has de fer és anar desbloquejant. Saps? És aquesta política d'entrada, ho tanco tot.
Sí, per exemple, jo arribo a un vídeo i m'apareixerà una cosa que diu, si vols veure el vídeo,
exacte,
connecta't.
Aleshores, si tu dius, ah, mira, YouTube, doncs jo confio en YouTube, sé que via YouTube no m'arribaran coses estranyes, doncs tu vas i afegeixes a la llista blanca, diguéssim, del NoScript i afegeixes al YouTube. O el Gmail, o el correu de la teva feina, en fi, vas navegant i vas configurant, al cap d'uns dies ja trobaràs que navegar per on navegues habitualment és còmode, però cal que te'n vagis a algun altre lloc estrany, doncs el programa farà la seva feina, que és dir, d'entrada, tot capat, i tu decideixes què és el que vols alliberar o no. I HTTPS Everywhere és un complement que ve de la EFF, la Electronic Frontier Foundation dels Estats Units, que és una fundació preocupada molt especialment per aquests temes. Aquest complement el que fa és, per defecte, tu et connectes a una pàgina web via HTTPS, que és una connexió xifrada. D'acord? Insisteixo, això no és 100% segur. No hi ha res que et faci invulnerable. Però ho és més que no fer-ho. Aleshores, si el lloc web on et connectes té aquesta... dona aquest servei, el de poder connectar-te de manera xifrada, per defecte ho fa. Independentment del enllaç que tu hagis explicat o de l'adreça que tu hagis posat. Que no estiguis pendent d'escriure HTTPS. Val? Però ell ho fa per tu. Aleshores, hi ha llocs web amb els que no... perquè no t'ofereixen aquest servei de connectar-te de manera xifrada. Però tots, Facebook, Twitter, Google, pràcticament tots, això que és una cosa que es va estenent. De fet, la seguretat a la xarxa depèn bastant d'aquest xifrat del protocol HTTPS.
Això, diguem, la finestra oberta al món, que és el navegador i la internet. La part física, és a dir, el teu propi ordinador, la wifi, per ahí poden passar coses?
I tant, i tant. Clar, configurar bé la wifi vol dir configurar bé el router. I aquí estem
això
anant
ja has de saber
a qüestions que ja no són allò de la vecina del quinto, que no són coses que estan a l'abast. No són fàcils d'explicar per algú que realment no sap res. Aleshores, a veure, no és física nuclear, entens? Vull dir que amb una mica d'explicació es pot arribar a entendre. Però així, diguéssim, de pronto és complicat. Però sí que és veritat que, home, no deixis en el router la contrasenya per defecte.
Per exemple, canviar la contrasenya.
Clar, canviar-la. Fer-la altre cop, com tota bona contrasenya, ser llarga. Bueno, doncs amb això ja déu-n'hi-do el que fas. Hi ha d'altres aspectes una mica més detallats, però en general jo el principal consell seria aquest, no hi deixis la contrasenya per defecte.
Val. I això de connectar-se a les wifis tranquil·lament comporta algun perill? Perquè ara ja està de moda.
Comporta tots els perills del món.
Vas al bar i el bar té el wifi obert, vas al...
Sí, sí.
No sé, l'altre dia vaig anar a un cine que tenia wifi i ja dic, bueno, escolta, jo vinc a veure la pel·lícula.
Sí, no té gaire sentit.
Què fan, diguem-ne, que tinc un wifi disponible? Això, quina absurdesa, no? Sí, sí. Entrar a aquestes wifis?
Amb això es resol una mica, com sempre, aquestes wifis haurien de ser segures i tal. Segurament no ho són, perquè és tan fàcil. O sigui, jo m'empugno a l'estació de Sants i amb el meu telèfon crea un punt d'accés que es digui estació de Sants, sense contrasenya. Tothom es... Bueno, segur que en menys de 5 minuts algú s'hi ha connectat. Clar, sóc jo que estic oferint aquest servei i, per tant, jo puc veure tots els paquets, remenar tot el que vulgui. El més recomanable quan et connectes a una wifi és no fer-ho. Per això tens el telèfon mòbil, que precisament pot fer això. Tens una connexió 3G, en teoria és més segur. Tu pots crear la teva wifi i amb l'ordinador pots connectar-te a través de les dades del telèfon. Si vols estalviar, perquè això, esclar, gasta dades de telèfon, la solució seria connecta't, però al tanto fes servir una xarxa privada virtual, una VPN, que se'n diu.
Això sona tan difícil com arreglar el router.
No, doncs no? És molt més senzill que arreglar el router.
Vaja.
Sí, és qüestió de contractar un servei. Les VPN gratuïtes no són fiables. Contractar un servei que acostuma a costar, bueno, a mi em costa menys de 5 euros al mes. Tampoc és... pagues al cap de l'any, però no és car. I el que fas és amb un software molt senzill, que la mateixa empresa que t'ofereix el servei ja et prepara, tu t'ho instal·les i cada vegada que el vulguis connectar ho actives. I això què fa? Fa que bàsicament totes les comunicacions que hi ha entre el teu ordinador i qualsevol altre lloc del món vagin directament xifrades al servidor d'aquesta empresa i surtin des d'aquesta empresa cap a fora. Val? De manera que, evidentment, si et connectes a una wifi gratuïta, algú podrà veure què estàs fent, però l'única cosa que veurà és un tràfic xifrat.
I no podrà veure exactament què estàs fent. Res, no, com a mínim li complicaràs la vida.
Ni on et connectes. I això també pot tenir efectes, diguéssim, positius. També una mica, depèn de quin... Això ja és una afirmació més política que tècnica, no? Però amb els proveïdors d'internet que tenen la possibilitat de fer inspecció del teu tràfic, tu potser no vols que sàpiguen què estàs fent. Ni tan sols la gent a la que estàs pagant per tenir internet. Doncs la xarxa privada virtual és també una solució.
I això a qui se li demana una VPN d'aquestes?
Per internet. Hi ha un lloc que cada any fa una mena d'enquesta entre diferents proveïdors de VPN i es diu quines VPNs es prenen la teva privacitat seriosament. Val? I aquesta enquesta sempre apareix en un lloc que es diu torrentfreak.com.
Val. Tu simplement vas allà, contractes la VPN i sí, això, sí, això, de fet, ho pots tindre a activar sempre.
Esclar, esclar. De fet, una mica la gent que és més hàbil, el que fa és posar la VPN directament en el router. Ja no t'has de preocupar, saps que tot el que surti de casa teva anirà via VPN.
Escolta, i aquest famós tema de si te roben el router, te'l tornen a robar, la gent que es connecta a la teva wifi, tu no ho saps, tot això n'hi ha molt de llegenda urbana o...?
No, ja és relativament senzill perquè... És relativament senzill connectar-se a la famosa wifi del veí, no?
Sí, la té oberta. Si no la té oberta, posen aquells números tan llargs.
Bueno, això és una mica igual, perquè hi ha maneres. Depèn de com estigui configurat el router, hi ha maneres de connectar-se fins i tot si no saps la contrasenya d'accés al router. O pots saber la contrasenya d'accés al router en determinades condicions. És un món una mica complicat, diguéssim, el tema de la wifi del veí. En definitiva, no és tan complicat robar la wifi del veí, però clar, quan millor configurat tinguis el router perquè això no passi, doncs millor. I això comença per no posar la contrasenya per defecte, perquè és el primer que proves. Si tu vols robar la wifi del veí, què provaràs? Doncs en el nom acostuma a posar de quina empresa és, Movistar, Vodafone, no, el que sigui, doncs ja comences i te'n vas a buscar quines són les contrasenyes per defecte d'aquestes empreses, etc. Això, insisteixo, cada cop funciona menys perquè... Afortunadament, tinc la sensació que la gent és cada cop més conscient de que la primera cosa que has de canviar és això. Val. Després, em penso que les empreses ja no posen contrasenyes per defecte tan senzilles. Abans hi havia un algoritme per saber les de... Abans parlo de fa potser un parell d'anys. Si no recordo malament, les de Movistar no era tan senzill. Si no l'havien canviat, a partir del nom posava wifi, jo no sé què, tu podies saber quina era la contrasenya que havien posat.
N'hi ha molta gent que, davant d'aquest tipus de coses, s'alarma, diguem-ho així, eh? Però hi ha molta gent que pensa això a l'empresa val, però a casa tant li fa, no? Tu abans has fet aquella imatge gràfica de dir, pues, deixar les claus a la porta posades, no? I que entre, sí. i que entre qui vulgui. Però fins a quin punt, a vegades, quan es plantegen aquest tipus de temes, n'hi ha un alarmisme o alguna gent busca crear un alarmisme gran també per dificultar, diguem, la tranquil·litat de la gent o per crear paranoies o...
A veure, tal i com estan les coses ara, en què el grau de conscienciació és molt proper a zero, jo diria que...
El grau de conscienciació de la pròpia seguretat.
Clar, jo diria que no n'hi ha mai prou alarmisme. Vull dir que ja està bé que n'hi hagi. Sí que és veritat que s'exagera molt, sí que és veritat jo sempre he pensat que conscienciar via fer por no és una bona idea.
Ah, ja anava.
Jo crec que un ha de conscienciar explicant les coses. I senzillament, al final, una de les coses bones que ens dona la tecnologia és que per molts d'aquests aspectes, la decisió última de què fas és teva. Perquè moltes solucions a problemes de privacitat són solucions tecnològiques, no socials ni legals. Aleshores, en el moment que jo decideixo posar una VPN, jo decideixo que el meu proveïdor de serveis d'internet no miri el meu tràfic. I ho faig conscientment. I pago un tant cada mes perquè això sigui així. I ja està. És a dir, ja no importa tant què diguin les lleis sobre la privacitat, perquè jo ja resol el problema. Perquè ara ells ja no poden fer-ho. En aquest sentit, la nostra gran aliada és la criptografia. És el xifrat. A tots els nivells. Podem xifrar les nostres comunicacions via VPNs, també podem fer-ho via Tor, que és una xarxa paral·lela.
Tor és un navegador i una xarxa.
Tor és una xarxa. El que passa és que abans havies de configurar Tor, baixar, t'ho havies d'instal·lar i havies de crear un proxy local i no sé què. Ara, afortunadament, la gent de Tor va pensar, escolta, anem a fer les coses fàcils. I van crear el navegador, el Tor Browser, que és un Firefox modificat. De fet, un exercici molt maco és utilitzar un Firefox normal, baixar el Tor Browser i comparar les dues configuracions, perquè el Tor Browser està configurat com hauria d'estar configurat el Firefox. No sé si m'explico.
Perfectament.
Ells són molt conscients de la privacitat i dels problemes de seguretat. Però és que el Tor Browser, a més d'estar ben configurat, es connecta a Tor, cosa que amb el Firefox no tens per què fer. Però la idea és que et dono un exemple de configuració ben feta amb una certa sensibilitat cap a la protecció de la privacitat. No només això, sinó que per defecte hauríem de xifrar els nostres discos durs. I avui dia, treballar amb un disc dur xifrat és transparent. Vull dir, jo tinc el meu portàtil, el meu disc dur xifrat, i quan obro entro la paraula de pas, doncs allò no sé com s'ho fa, però el cas és que jo treballo sense que m'incomodi per res, això.
El disc dur xifrat és una cosa diferent de tindre un password en el disc dur?
Si tens un disc dur xifrat, tindràs un password en el disc dur. Pots tenir un password en el disc dur
i no tenir
el disc dur xifrat. Val?
Val.
Però si algú, no sé, et revens el portàtil, t'oblides de formatejar-lo, algú te'l roba si està tancat, quan l'obrin no podran fer res. No podran averiguar res. Altre cop estem, però si no tinc res a amagar, diu, home, estàs segur que tu voldries que les fotos dels teus fills acabessin en mans més a saber qui? Jo no, és que, clar, és que és una qüestió de sensibilitat, no?, també. Els teus documents, no què sé, les cartes tontes, les fotos, és que... Jo no vull que això acabi. És a dir, jo vull que qui tingui això sigui perquè jo l'he donat.
Hi ha una cosa que sempre li pega voltes quan parlem d'aquests temes. Per què està passant això? És a dir, efectivament la gent no deixem la clau a la porta de casa. Jo he viscut en un món, quan era xiquet, que la clau estava a la porta de casa. O la porta de casa era oberta sempre al poble i la gent entrava i llegia dient Ave Maria i passant, no? Avui a ningú se li acut això, ni en el poble més remot, no? Què ha passat perquè a internet la gent sí que siga tan alegre?
Home, la veritat és que no ho sé, això aquí potser ja caldria parlar amb un, no sé, un psicòleg, un sociòleg, perquè avaluar aquesta mena de... Bé, jo penso que la situació d'estar en una habitació amb el teu ordinador sempre et dona la sensació que estàs sol, aïllat. Que estàs aïllat. No, això també... lliga'm una mica amb la impunitat amb les que es cometen delictes a internet, a vegades, si no en saps prou, és molt fàcil enganxar-te. Però com que tens aquesta sensació d'estar sol a casa i de que ningú et mira, i si no tens prous coneixements és molt fàcil caure en el parany, perquè realment ni estàs sol I considerant el que ens va explicar l'Snowden ja fa un parell d'anys.
Sí, la gent és tremendo. La pel·lícula aquesta que ara torna a estar circulant aquests dies és espectacular, la pel·lícula sobre el cas Snowden.
No? La Citizen Four.
La Citizen Four és realment... bueno, el que passa és que eixes d'allà dins amb ganes de tirar l'ordinador, el telèfon, tot a la paperera i oblidar-te'n, que és la reacció dolenta.
Sí, jo penso que amb Snowden és el gran heroi del nostre temps, és el que ens va explicar el que molts sospitaven. És una de les poques vegades a la vida que es pot dir que els conspiranoics tenien raó, no? Efectivament, passa el que passa però ens podem protegir. La criptografia és la nostra aliada. Si un xifra bé un disc dur, aquest disc dur no el podran desxifrar. Per què? Perquè no és una qüestió de poder, ni de política, ni de diners. És una qüestió de matemàtiques. I les matemàtiques són les que són pels que ens espien i pels espiats. És que al final és tan senzill com això. El Julian Assange, en una entrevista conjunta amb altra gent que té un llibre que es diu Cypherpunks, ho explica molt bé, és un llibre que està traduït al castellà. Ho explica molt bé, l'univers vol que ens puguem protegir. És una mica poèticament, no?
Hi ha una frase que jo vaig sentir dir una vegada, sembla que era el Pekka Himanen, si no recordo malament, va dir, la gran notícia és... No, va dir, la notícia dolenta és que n'hi ha gent que és capaç d'entrar a qualsevol lloc. Diu, la bona notícia és que és poquíssima gent la que és capaç d'entrar a qualsevol lloc, no? Diu, i per tant, diguem que n'hi ha moltes preferències abans que t'arriben a tu. Però fins i tot amb criptografia és possible que n'hi hagi gent capaç d'entrar a qualsevol lloc?
Bueno, precisament aquesta setmana passada ha hagut un congrés on un grup d'investigadors han descobert, bueno, descobert potser... el cas Snowden ens va dir, al tanto que la NSA, quan tens una xarxa privada virtual, molt sovint és capaç de desxifrar la criptografia i tothom es pensa, com és possible això? Altre cop, les matemàtiques són les que són. Aquí hi ha d'haver algun problema no tan lligat a la matemàtica de la criptografia, sinó la implementació d'aquesta criptografia, de com ha estat dut a la pràctica. I un grup d'investigadors ha presentat un article aquesta setmana passada en què ells creuen que han donat amb com és possible que la NSA sigui capaç de...
La NSA és l'Agència de Seguretat Americana. Si algú no ho sap.
Bueno, però que està en col·laboració amb
tothom.
Bàsicament. Vull dir, podríem parlar de les agències d'intel·ligència de tots els estats. I és que ja han trobat una petita errada en la implementació d'un protocol que es fa servir molt tant en el protocol HTTPS, en el xifrat de la nostra navegació, com en l'utilització de VPNs. No ens posem tècnics, però la veritat és que la trobada és important, perquè és consistent amb el que deien els papers que va filtrar Snowden, que la NSA feia servir. La NSA fa servir unes certes dades quan hi ha aquestes connexions, i aquestes dades són precisament les que un faria servir si volgués explotar aquest error en el protocol. En fi, és un article fonamental, interessantíssim.
Per tant, això vol dir que es podrà corregir. Clar. Que es treballarà per corregir.
Però que no és... Sí, però no és tan senzill, perquè s'ha de fer feina. Però, com a mínim, l'error està identificat. I això vol dir que se'ls hi posarà més complicat.
Molt bé, Jordi Delgado, professor de la Politècnica de Catalunya, organitzador de CryptoParty Barcelona. www.cryptoparty.cat amb Y a les dues, i és que vulgueu, el 31 d'octubre, al Fòrum Internacional de la Cultura Lliure, podeu participar en aquest taller amb el Jordi Paraguirre i tu, també, suposa? Gràcies per haver compartit aquesta estona a l'internauta, per la feina que feu, sobretot, i per advertir-nos de que no deixem la clau a la porta de casa, que no cal.
Efectivament, gràcies a vosaltres.
L'internauta, amb Vicent Partal.
T'agrada la muntanya? Vols saber quines són les tendències d'esquí, snow, trekking o escalada? Ets un apassionat de les històries de muntanya, de guies i mapes? Doncs vine a la Fira de la Muntanya i del Llibre Vic Collsacabra 2015 i trobaràs totes les novetats de la temporada, a més del mercat d'ocasió i una allau d'activitats per totes les edats. Del 6 al 8 de novembre al recinte firal El Sucre de Vic i a l'Esquirol i Cantoni Gros. Més informació a vicfires.cat.
La costa de Barcelona-Maresme tot l'any. A la tardor i a l'hivern, al Maresme hi trobaràs bona gastronomia, torres de guaita i castells, museus, jaciments arqueològics, modernisme i un munt d'activitats esportives i lúdiques per gaudir amb la teva família. No us la perdeu. Visita la nostra web costadebarcelonamaresme.cat.
En Joan Jofre t'ho resol.
Hola, Joan.
Molt bon dia.
Bon dia.
Va, una mica nuvolot, però sí, bon
sí, dia. Aquesta setmana no ens acompanya gaire, però... Va. Però bé, és un bon dia perquè...
Els pagesos.
S'ha activat alguna cosa avui, no?
Sí, i avui parlarem d'això. Avui, el dia que enregistrem el programa, avui s'ha activat Netflix. I avui parlarem de Netflix.
Netflix ha arribat, ja no cal utilitzar xarxes d'aquelles de VPNs, d'emmascarar-nos
de, sí, sí,
per utilitzar l'americà.
No et diré que no cal, perquè ara començarem pel final. Netflix arriba només, entre cometes, amb 10.000 títols. I la seva filmografia en té 100.000.
Sí, és una part petita.
Arriba només un 10% del que té a Estats Units. Suposo que per drets d'autor i aquestes coses que encara funcionen, que sembla mentida, que al segle XXI anem així, però, o perquè no s'han atrevit a posar-les només sense subtitulació o castellà, no ho sé. No... Desconec perquè només han posat 10.000 títols, però és exactament el que tenen, 10.000 títols. A més, amb algunes limitacions importants, perquè, i ara ja engego Netflix, a més de ser una plataforma perquè tu puguis veure sèries i vídeos, és una productora molt important. I entre d'altres coses que no us podeu permetre mai deixar de veure, va fer House of Cards.
Sí.
Una sèrie fantàstica. Doncs House of Cards no la podrà emetre a Netflix, perquè ells en el seu moment van vendre els drets a
Canal Plus
en el seu dia, avui Movistar Plus, i els drets els segueixen tenint ells. Mentre no li caduquin els drets que tenen, ells, que són els productors, els amos, tot,
No poden passar a Netflix, molt
no
bé.
No podran emetre.
És la llei aquesta del mercat una mica
estranyota. És la llei de que si abans t'ho has venut, doncs clar, el qui ho ha comprat té uns certs drets, no?
Sí,
va pagar
sí.
els seus dinerets per poder-ho fer. Bé, anem al començament. Netflix, encara que sembla que ho donem per suposat, Netflix és una plataforma perquè pugueu veure vídeos, sèries, és a dir, multimèdia...
En streaming.
No? En streaming al vostre ordinador, al vostre... televisor, a la vostra tauleta...
A qualsevol pantalla, vídeo,
a qualsevol pantalla, tot. Consola, el que tu vulguis. És a dir, el que es tracta és de que t'ho posin fàcil perquè tu consumeixis.
I a més també hi ha una característica que és que amb connexions que no cal que siguin molt, molt potents, doncs
no,
tens
no cal
una
que
bona
qualitat. No cal que siguin... Mira, ja han posat tres categories de subscripció. És a dir, la més senzilla, li diuen SD, o Standard Definition, i això val 7,99, 8 euros.
Cada mes.
Cada mes, sí, cada mes. Sí, et dona pagant cada mes. I només amb una connexió de 3 megabits en teniu prou. O sigui, amb 3 megabits de tot el que us arriba de l'ADSL o de la fibra òptica que tingueu. O sigui, necessita parell perquè tu puguis veure una pel·lícula sense entrebancar-te, o allò que digui buffering, doncs no, sense el buffering, doncs 3 megabits. Si voleu la normal és la d'alta definició, el que pagareu és una mica, un euro més només, pagareu 9 euros, i a més tindreu l'opció de veure-ho amb dos dispositius simultàniament. Amb l'altre només era un dispositiu, aquest dos dispositius. I la Ultra, perquè... A veure, perdó, m'he saltat. L'alta definició necessiteu 5 megabits. I la ultra, que ja val una mica més. La Ultra, em sembla que ho tenia per aquí.
11,99,
potser? 11,99. Permet 4 dispositius i et dona resolució de 4K. Aquella és la fantàstica resolució, que és 4 vegades més resolució que l'alta definició. Però no hi ha moltes teles que puguin veure.
No,
hi ha
molts els aparells que tenim.
No hi ha aparells i necessites 25 megabits per poder suportar una sessió en 4K.
Bé, serà una opció doncs, que quedarà pel futur. Potser.
És una opció pel futur. Sí, home, a no ser que vulguis veure-ho en 4 dispositius simultanis. Mm-hmm. Dos dispositius ja està bé, perquè tu pots tenir-la a la d'estar-ho veient al saló i després t'emportes la teva tauleta allà si vols veure una altra pel·lícula mm-hmm. o el que vulguis. Però aquests de Netflix, no ho he dit, però tenen 65 milions d'abonats, que són abonats, i estan a més de 50 països.
Però la majoria són als Estats Units, per això.
Sí, 40 i tants són als Estats Units. Bé, és per on van començar, porten molt de temps als Estats Units. Aquí, bueno, comencen avui i havien començat ja a Europa, em sembla que els de la Catalunya Nord fa un any que el podien veure.
El setembre del 2014.
Perquè a França van començar el fa un any. Uh-huh. Suposo que aquí ells van dir en el seu moment que no s'atrevien a entrar en un mercat perquè havia molt de pirata solto, i tenen més raó que un sant, i que no s'atrevien a entrar al mercat. No sé si el canvi de les lleis i totes aquestes coses els ha portat a introduir-se al mercat i entrar-hi. Però, tu has dit la paraula, és un canal amb streaming. És a dir, només veureu allò que estigui en aquell moment emetent. No existeix la possibilitat de que us guardeu res en el vostre disc dur, ni en la vostra memòria de la tauleta. Res, no existeix aquesta possibilitat. No és com el Tivo de Vodafone, o com l'iPlus de Movistar Plus, o com l'Spotify, que si tens un premium, tu et pots baixar música per escoltar-la quan no tinguis connexió, o que no tinguis wifi, perquè no vulguis consumir la quota de dades que tu estàs pagant. Amb els senyors de Netflix és el que surt, tu veus, i no t'ho pots guardar al lloc. Si tu estàs en un lloc que no tens connexió, no tens Netflix.
No hi ha Netflix.
És així de senzill. Bé, què necessites per veure això? Doncs és molt senzill, d'una tele, o una tauleta, o, espera't, que intentarem ensenyar, o un telèfon. Ara intentaré que no...
En pantalla una mica grandeta, per això.
Bueno, clar, és a dir... resulta que funciona amb la mida que tu tens. Si tens la mida que tens, doncs allà veus una pel·lícula o no veus una pel·lícula. Li costa una mica d'arrencar perquè el primer que fa és, primer, es mira a quina velocitat pots rebre la informació, segons la velocitat et dona més o menys qualitat, independentment, clar, tu pots tenir la major qualitat, però si no tens una bona connexió, no et dona això. I sempre, primer al començament, triga'm a avançar perquè es guarda una mica de cosa en memòria per si té alguna entrebancada. Bueno, no ho veu... Sí, sí, ho veus, perquè no li havia donat el play. És important donar-li el play perquè funcioni.
Això és el primer pas. Potser un altre programa ho explicarem, no?
Sí, que...
Bueno, el play.
Això és Netflix amb un telèfon.
Amb un iPhone 6.
Amb un iPhone 6. Us anava a dir, que m'ho he saltat, que si voleu experimentar-ho, teniu 30 dies sense pagar.
Sí, avui us hi doneu d'alta.
Si avui us doneu d'alta, teniu 30 dies per saber com funciona Netflix, per saber si us interessa, si no us interessa, si les sèries o les pel·lícules que tenen us fan el pes o no us fan el pes. Uh-huh. Heu de posar, això sí, la vostra targeta de crèdit, perquè si els 30 dies no us han donat de baixa, us carregaran el primer mes.
Aquí sí.
Això són molt... Bé, com podem veure-ho? Ho podem veure, és molt fàcil. A veure, és molt fàcil si tenim un televisor, li diuen Smart TV, si tenim un televisor espavilat, que és aquells televisors pràcticament ara són tots, que se'n connecten a internet, via cable o via wifi. Si teniu un televisor connectat a internet, pitgeu la tecla que diu internet i veureu una pastilleta on surt Netflix, allà poseu el vostre codi d'usuari i la vostra contrasenya i a partir d'aquell moment veureu Netflix. Però Si el vostre televisor és encara dels antics o és de les versions primitives que no tenien la possibilitat d'anar afegint canals, hi ha alternatives al mercat. És a dir, podeu, i això ho vam explicar ja fa un any, podeu posar-hi o un Apple TV o podeu posar un Chromecast, podeu posar moltes més coses.
És a dir, de fet, són els
amb una PlayStation també podríeu veure Netflix, però és a dir, a lo millor, si li preneu la PlayStation al vostre fill, s'emprenya. Bé, però amb artilugis com aquests, el Chromecast és aquella espècie... Abans era un artilugi com un USB, una mica més gran com un USB. Ara és una cosa rodoneta, perquè des de que en vam parlar han tret una versió nova. Val 35 euros i converteix el teu televisor en un televisor espavilat. Perquè això de l'Smart TV no, jo no el considero llest, simplement espavilat.
Espavilat i ja està.
Sí, el de llest deixem-ho per un altre nivell. Què fa el Chromecast? El que et permet és que qualsevol cosa que tu tinguis en el teu dispositiu, en la teva tauleta, en el teu telèfon o en el teu ordinador, l'emet en el teu televisor. És a dir, només t'has de baixar. Si estàs amb el telèfon, pràcticament ja totes les aplicacions ja estan pensades. Normalment aquí veureu que us surt a la banda de la dreta, a baix de tot, us surt el ninotet del Chromecast, la icona del Chromecast o la icona de l'Apple TV, pitxeu allà i us connectareu i el que estarà fent és enviar la informació del vostre telèfon al vostre televisor. Tot i això, el telèfon, a més, no deixa de funcionar. És a dir, tu el pots tenir parat, el telèfon va matent en el televisor i pots seguir rebent trucades, pots xatejar amb el WhatsApp, pots fer el que vulguis. És a dir, no estàs condemnant el telèfon a veure la informació. El que sí que et va molt bé és perquè el telèfon és el teu comandament a distància.
Clar.
És a dir, tu el pots tirar endavant, el pots tirar enrere, pots fer un pause, pots fer el que vulguis sense necessitat de cap altre dispositiu addicional. Això és el que venen els de Chromecast o els de Google. Chromecast és un dispositiu de Google. Això és el que venen. No necessites res més. És una, abans una pastilleta, ara una rodona que es connecta, s'endolla pel connector HDMI en el vostre televisor i allò que surt del telèfon surt al vostre televisor. S'ha acabat. Només necessiteu que allò ho connecteu a la corrent perquè li arribi una mica de corrent perquè funcioni. És l'únic que necessita.
Molt bé.
L'altre, que també intenta fer una mica el mateix, són els d'Apple. Apple ha tret, fa un temps, tenien ja fa molt de temps que corren amb un Apple TV. Fa poc van anunciar l'Apple TV versió, no sé, 3, 4 o 5, no sé, la nova Apple TV, per entendre'ns, que encara no està disponible, però que el que l'han enfocat ja a posar-li apps en el teu dispositiu. És a dir, quasi és com si tu tinguessis un telèfon en aquell dispositiu.
Si tingués una pantalla al telèfon?
Sí, però la pantalla la veus en el teu televisor. És a dir, tu tens un dispositiu que és relativament petit, és una cosa així, el poses al costat del teu televisor, el connectes igual també per un cable HDMI, el connectes via wifi, aquest té la possibilitat de via wifi igual que el Chromecast, o via un cable d'Ethernet, i tot el que tu veus, o tot el que rep aquell dispositiu, se t'envia directament en el televisor. Té un avantatge important, és a dir, tu ja no necessites el telèfon per fer tot això. Et ve amb un comandament i quan tu vols veure una pel·lícula, l'Apple TV es connecta a la font, Netflix, per exemple, o Wacky, o el que sigui, es connecta a la font i ja va directament des d'internet al teu Apple TV i de l'Apple TV al televisor. Com que tens un comandament especial per al teu Apple TV, un altre comandament que tindreu a sobre la...
Vas navegant des del sofà.
Vas navegant des del sofà o vas navegant amb el Siri, perquè... Ara l'han tret
també?
Que és... Sí, és Siri addicte. És a dir, tu li pots dir
I
canvia...
I pots parlar, doncs.
No anava a dir... Li pots dir canvia de canal, però no, li has de dir canvia de canal, perquè Siri encara només entén el castellà. És a dir, suposo que deuen estar posant, però de moment només li podeu dir canvia de canal.
A veure, potser ho pots provar algunes paraules que s'assemblen, a veure si...
A veure si l'enganxa. Bé, de fet, no l'ha provat ningú perquè no està disponible. Van dir que estaria disponible per aquest Nadal, perquè fos el regal que tothom tindria. Tampoc han fixat preu. Així com el Chromecast valia 35 euros i només es pot demanar a la botiga de Google, Us deixo un link per si teniu intenció de comprar-lo. A l'Apple TV encara no es pot demanar, però podeu comprar el vell, cosa que jo no us recomanaria mai fer, per 79 euros. Suposem que el trauran al mateix preu que estava l'Apple TV fa un parell de mesos, que eren 99 euros.
99.
El van passar de 99 a 79, suposant perquè el nou el posaran a 99, que és el seu preu estàndard de dispositius d'aquests d'Apple TV, teclats i cosetes d'aquestes. Però el que us comentava, jo, si hagués de recomanar, ho tindria complicat, perquè l'Apple TV té uns avantatges importants, aquest de que t'allibera i tot funciona a través seu, però té l'inconvenient que sempre es diu dels dispositius d'Apple, està tancat. Allò faran el que ells vulguin i posaran els dispositius o les apps que ells vulguin. Ara començarà a estar una mica obert perquè tu et podràs baixar aplicacions de pel·lícules. Ja no estaràs, perquè fins ara, en el teu dispositiu d'Apple TV hi havien els canals que ells volien que ells havien negociat que hi haguessin. Podies veure la NFL, hi havia un canal de Disney, si no m'equivoco. O sigui, hi havia relativament pocs canals. L'ABC, les notícies de l'ABC i aquestes coses, però hi havia relativament pocs canals. El seu interès, el d'Apple TV, era més que vendre't pel·lícules. Que és el que intenta fer Netflix, ja. Per això estan en competència. Tot i això, Netflix estarà a l'Apple TV. Tu seguiràs pagant a Netflix, tens el teu dispositiu i això et servirà per veure-ho en el teu televisor. Els de Google també estan intentant vendre't pel·lícules, però és molt més, anem a dir, molt més discret i a més ho tenen una mica a les beceroles. Estan intentant muntar el seu sistema de vendre pel·lícules i vendre música.
I el Chromecast, per exemple, està lligat amb Android o també pot ser?
No, el Chromecast funciona amb qualsevol dispositiu. Tu el pots governar i l'Apple TV funciona amb qualsevol dispositiu.
També?
No, és que no necessites, amb l'Apple TV no necessites cap ja.
Bé, és veritat.
És a dir, el que sí que si tu vols...
No cal sincronitzar amb el mòbil.
No cal sincronitzar, no cal fer res, tu tens un comandament i allò dirigeixes. Si tu vols veure informació que tinguis en el teu ordinador, per exemple, tu tens una pel·lícula en el teu ordinador, tens música, tens fotos, que també serveix per quan venen els teus amics, diuen, ara us passarem les fotos del viatge. Nyac!
3.000!
Els teniu allà sentats i no es poden moure. Doncs serveix per tot això, però si voleu fer-ho, llavors necessiteu l'iTunes en el vostre ordinador. Sí. A l'iTunes versió PC, a l'iTunes versió Mac, el que sigui. En canvi, els de Chromecast, no, t'has de baixar una app. Hi ha una app per si l'aplicació que voleu fer servir per veure alguna cosa no té streaming, t'has de baixar una aplicació i t'ho converteix. Vale. Però, per exemple, el YouTube, que és una de les coses que més vídeo la gent consumeix, també té el seu botonet i cap al Chromecast, amb qualsevol dispositiu. No, per això no us heu de, no li heu de donar voltes.
Doncs tot això ho intentarem provar, com a mínim el primer mes, a veure què ens ofereixen. I bé, i moltes gràcies
pels
consells d'aquesta
setmana. A veure si teniu sort. Dret
il·lusió, esperança, moviment cap a la llum. Veu que s'alegra. Dret en el cor de la tenebra. Som esperança, moviment. Celebra. Veo que celebra.